Bona tarda, són les dues en punt. Comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
El Sabadell va tornar a deixar un regust agradós ahir a la seva afició. L'equip arlequinat va respondre amb nota al repte de rebre la visita de qui era el líder, el Villarreal B, especialment en allò que va fallar el Clariano d'Ontinyent, és a dir, en les fases de partit a les quals no tenia la pilota, que van ser unes quantes tenint en compte la qualitat dels de la plana. Però, en canvi, un cop més no va ser capaç d'administrar un marcador favorable per endur-se el gat a l'aigua. A les últimes quatre jornades, el Sabadell s'ha avançat en el marcador en tres, però en cap dels casos ha estat capaç de guanyar amb un 2 de 12 de bagatge si mirem aquests últims quatre partits. Si a principis de temporada el problema passava per anar a remolc gairebé cada setmana, ara el centre d'esports li està costant sobretot gestionar avantatges. Fa el primer gol, però no acostuma a ser suficient com per endur-se els 3 punts. Si no és una cosa, és una altra, però l'equip cada cop està més ancorat en terra de ningú, mirant més cap avall que no pas a la part alta, i és que el Sabadell ja és 12è, i tot i distanciar-se una mica del perill, té el descens directe a 5 punts, amb la qual cosa no pot despistar-se massa per si de cas.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Al control de so, una setmana més, el Toni González, quan vulguis.
Què es comenta a la recepció?
Tindrem la ressaca d'aquest 1-1 d'ahir contra el Villarreal B de Miguel Álvarez. També la doble ensopegada del Sabadell Nord i del Mercantil. El triomf de Caral Castellet a Calgary, al Canadà, que la situa segona a la general de la Copa del Món d'Snow, a només una prova del final. I a les acaballes, un bon bloc de waterpolo i l'Oar Gràcia allargant la dinàmica de victòries de les últimes setmanes a Primera Nacional.
I fora de l'hotel?
El Barcelona Lassa es proclama campió de la Copa del Rei de bàsquet per segon any consecutiu. La victòria a la final va ser per un 93-94 contra el Real Madrid a la pròrroga i amb molta polèmica. El club blanc fins i tot amenaçat en plantejar-se deixar la CB. El Divina Segura Joventut, de la seva banda, semifinalista en aquesta Copa, s'ha reforçat avui amb el congolès Nobel Bongo Colo. L'Ale arriba a la penya procedent del Levallois francès i per substituir el lesionat Shaun Dawson. I el Barcelona ja és a Lió per disputar demà l'anada dels vuitens de final de la Champions al camp de l'Olympique. Samuel Umtiti ha tornat a una convocatòria mesos després de l'últim cop. En canvi, el també central Vermaelen és baixat per una sobrecàrrega muscular. I el Girona i l'Espanyol s'allunyen una mica del perill. L'equip d'Eusebio va fer saltar la banca al Bernabéu contra el Madrid amb una victòria 1-2 remuntant que deixa els gironins 15ens a 4 punts del descens. L'empat de l'Espanyol 0-0 a Mestalla contra el València situa l'equip de Rubí 13è amb 2 punts més que el Girona. Avui, per cert, tanca la jornada a les 9 a l'Alcoraz al Huesca Athletic Club.
Han parlat en les últimes hores
uns quants, per exemple, Svetislav Pesic, l'entrenador del Barça Lassa de bàsquet, campió de la Copa del Rei.
Como ganamos este título, esto es algo especial para mí y para jugadores, para el equipo nuevo. Ganamos grande rival y grande rival, grande atmosfera.
Atenció com va entrar el capità del Real Madrid, Felipe Reyes, al vestidor dels blancs després de la final.
¡Putos ladrones! ¡Vaya puto robo que lo ha ganado el mundo! ¡Dos años seguidos! ¡Esto es un robo! ¡Es clarísima! Tapón clarísimo, me cago en la puta.
Si volia que ho escoltés tothom, ja ho ha aconseguit. Juan Carlos Sánchez Lázaro, responsable de la secció de bàsquet del Madrid, demanant explicacions a la CB.
Bueno, yo les he pedido que hagan un comunicado oficial diciendo que se han equivocado en esta jugada, simplemente. El partido a lo mejor quedaba un segundo más o algo así. Podrían haber robado la bola o haber sacado ellos, haber robado y haber ganado el partido del Fútbol Club Barcelona, que no ha ganado con mérito.
I deixant de banda el bàsquet i anant al món del futbol, Eusebio Sacristán, tècnic del Girona, després de conquerir el Bernabéu.
És un dia muy feliz para mí porque, bueno, hemos conseguido el premio a mucho trabajo que hacen estos jugadores cada día, el espíritu que tienen, la solidaridad que tienen, la mentalidad y todo ese trabajo, pues... que no llegaba el premio, ¿no?, a todo ese trabajo que hacen cada día en cada partido.
I finalment un exarlequinat, Joan Francesc Ferrer Rubi, entrenador de l'Espanyol, que ahir va empatar sense gols contra el València.
Molt contents perquè hem vingut a jugar un camp molt complicat amb un rival que està en un gran moment i avui hem fet un esforç defensiu important i ens ha sortit bé. Llavors crec que donem continuïtat als resultats que estem aconseguint últimament i per nosaltres la lectura és molt positiva.
Avui celebra el seu aniversari.
Un exarlequinat que no va gaudir de la seva millor etapa en la seva carrera com a futbolista aquí a la Nova Creu Alta, com Lucas Porcar.
L'enquesta.
Acabem preguntant qui va ser per vosaltres el millor del Sabadell en l'1-1 d'ahir a la Nova Creu Alta contra el Villarreal. Per votar, com sempre, una etiqueta, un hashtag MVP946 a través de Twitter.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Después de la derrota de Lontinyent, donde el equipo creo que a raíz del empate pues se vino abajo, no compitió, no tuvo concentración, hoy hemos tenido concentración, nos han lanzado muchísimos corners, muchísimas faltas y el equipo ha estado muy bien. Cuando hemos hecho lo más complicado, que era marcar un gol a un equipo que ha tenido la posesión, que nos ha jugado por dentro, que nos ha acorralado, que ha buscado por activa y por pasiva marcar el gol, ¿no? Contra este tipo de filiales, con gente que con este desparpajo, con gente muy vertical, muy rápida, muy eléctrica, pues al final tienes que trabajar en equipo, no puedes ir el uno para uno contra ellos porque te ganan muy fácil, son jugadores que están elegidos. Es un punto muy trabajado y creo que es un punto positivo, ¿no?, porque refuerza un poquito jugar en casa, sudar los 93 minutos... Y el equipo a lo mejor durante el partido ha estado defendiendo, pero ha tenido ocasiones y claras, ¿no? Ha habido un palo, ha habido el portero de ellos que ha sacado dos. Bueno, yo creo que este es el camino. Estoy contento y creo que cuanto más pase el tiempo o los días de la semana, más contento voy a estar, porque ese es el equipo que yo quiero. Tenemos que intentar es defender todos e intentar, marcar algún gol en la que tengamos y saber vivir de esa renta, ¿no?
Mig quart de 3 en directe a Ràdio Sabadell, l'Hotel Suís, en 70 setmana amb aquest regust agradolç de l'empat d'ahir del Sabadell contra el Villarreal B, qui era el líder en començar la jornada. Aquest és el camí, deia Kiko Ramírez en roda de premsa. Sergi Garcés, bona tarda.
Bona tarda.
Hem vist la versió A del Sabadell de Kiko Ramírez. Malauradament, les dues últimes jornades a casa no ha valgut per guanyar dos rivals de la part alta, com l'Atlètic Balears i com el Villarreal B. Per tant, els números són de 2 de 12, és un bagatge força discret, força pobre, però és ben curiós que si obviem aquesta realitat i mirem el joc, la manera d'afrontar els partits a casa o fora de l'equip de Kiko Ramírez, el que al principi va ser l'anècdota o l'accident a Can Barça, al miniestadi, es va convertir després en no un accident, sinó un punt a corregir a Ontinyent, però a casa l'equip continua mostrant-se igual de sòlid. I ahir el partit, tot i encaixar, tot i trencar una ratxa de 414 minuts sense veure porteria de locals, l'equip es va mostrar realment molt sòlid i, sobretot, allà on havia fallat Ontinyent, que era sense pilota, aquest cop sí que va respondre.
Sí, hem vist la versió de casa del Sabadell amb Kiko Ramírez, centrant-nos només en la seva etapa, doncs aquella victòria contra el Conquense, que podria haver estat molt més àmplia d'haver estat una mica més encertats, l'empat davant l'Atlètic Balears, també sense encert de cara a porteria i amb seriositat defensiva, i ahir, doncs, una mica de cada, no? Sí que va haver-hi encert amb l'acció fins i tot fallant el penal en el propi rebot, però després també va produir-se un desajust en forma d'infortuni, diuen els protagonistes, com Fernando Pajarero i el propi Kiko Ramírez, sentíem en el postpartit d'ahir, doncs aquest infortuni que va acabar capgirant-se o convertint-se en el gol de Rubén Mesa. És la versió del Sabadell. Considerem que ha superat l'accident? Jo no m'atreviria a dir-ho, perquè després del que va passar contra el Balears i veient com va ser la conseqüència del Clariano, doncs vull ser molt curós a l'hora d'arriscar-me a dir que l'equip ha trobat la bona línia. Que és evident que aquesta hauria de ser i ha de ser la bona línia, no hi ha cap mena de dubte. Aquest equip que és capaç de saber patir, de saber que davant tindrà un rival. Insistim, ho vam dir ahir durant la Transmiadri i em reafirmo després del partit que vam veure ahir dels de Miguel Álvarez. Per mi, el millor equip del grup 3, deia Quico Ramírez que per ell el millor dels 80, com no he vist els altres 60, no m'atreviré a dir-ho tan categòricament, però sí que per mi és el millor equip que hi ha aquest any en el grup, més enllà de si acaba sent campió o no, de si és un filial així o aixà, és l'equip que té més qualitat, que millor juga, que millor planteja els partits, que es veu ben treballat amb Miguel Álvarez, que això no en teníem cap mena de dubte, i ahir el Sabadell va saber posar-se allò que es diu la granota de fer feina, saber patir, saber ser dominat i tenir les seves oportunitats. De fet, va ser un partit molt calcat als últims, que sempre que ha vingut aquí al Villarreal ve a l'estadi, on recordem que l'equip castellonenc ha estat incapaç de sumar de 3 en 3.
Això és increïble, eh? 7 visites ja a la nova Creu Alta, en les 7 sempre el Sabadell ha marcat com a mínim un gol i mai no ha perdut. I això que si mires el balanç global, el Villarreal ve porta molts més gols anotats contra el Sabadell que no pas a la inversa, però és que a casa la nova Creu Alta són 3 victòries, 4 empats amb el d'ahir, cap victòria grogueta i acostumen a ser grans equips el Villarreal.
Aquí és on anava jo, posant en valor precisament aquest factor, que no és que el Villarreal ara porti dues temporades sent un dels equips punters o sent un candidat a l'ascens, no. Estem parlant que el Villarreal gairebé sempre, m'atreviria a dir, ara potser la memòria em jugaria una mala passada, però gairebé sempre ha arribat sent un dels equips potents del grup 3 de segona divisió B, o com a mínim de la categoria. Per tant, és on se li ha de donar mèrit. A partir d'aquí pots treure moltes conclusions de si l'equip ha de ser més ambiciós, si l'equip ha de fer un pas endavant. Jo crec que partint de la base ahir, del rival que tenies davant, de com et planteja el partit i de com vas haver de patir, l'únic pro que se li pot posar, o jo li poso al Sabadell, és que una vegada més l'avantatge en el marcador ens durés 10 minutets, mal comptats.
Durant la retransmissió al Sabadell en joc vam explicar que creiem que era una badada col·lectiva entre els dos centrals i sobretot Roberto, perquè la pilota pràcticament passa en paral·lel a la línia de gol i Rubén Mesa només la d'empenya, gairebé si ens ho pega entre ell i la pilota, els dos dins de la porteria. Després, en canvi, Quico Ramírez, Fernando Pajarero, com comentaves abans, en el postpartit van explicar una circumstància que, sincerament, des de l'altra punta de l'estadi se'ns va passar per alt i que va una mica a fil del que deies tu de la mala fortuna. Si algú ha escoltat això i diu, mala fortuna, què va passar en aquella acció? Pel que es veu, hi havia un petit talp, una part de gespa que estava aixecada i que el que va provocar és que quan la centrada lateral del jugador del Villarreal B anava en direcció a la porteria del Sabadell, Fernando Pajarero assegura que era una pilota molt fàcil de rebutjar per ell, però que quan va fer-ho la pilota fa un estrany perquè bota amb aquest tros, aquest pedaç de gespa que estava aixecat i per això el supera i acaba convertint-se en gol. Per tant, no hem vist les imatges de repetició, no hi havia tampoc realització televisiva. Per tant, m'imagino que la imatge serà també gairebé en vista d'ocell com la nostra des de la cabina i no millorarà gaire el tema, però si tothom coincideix en aquesta versió és que va succeir això, que ja té nassos també, que fins i tot ara que està millor la gespa de la nova Creu Alta acabi jugant en contra. En tot cas, qui ens va acompanyar ahir al Sabadell en joc va ser el Sergi Pastells, un ex-arlequinat. De fet, coneix bona part de la plantilla del Centre d'Esports perquè la temporada passada hi va ser, encara que sense tenir protagonisme, jugador de l'Esport Club Granollers, que ahir feia d'analista tècnic, de comentarista del Sabadell en joc i que, com sempre, cada setmana quan el Sabadell juga a la nova Creu Alta, ens deixava la seva particular valoració, el balanç, l'anàlisi del que va ser aquest 1-1 entre el Sabadell i el Villarreal B.
L'anàlisi del partit.
Crec que hem vist un partit atractiu. Hi ha hagut bastantes ocasions per part de tots dos equips. El Sabadell, doncs, que s'ha pogut posar per davant a partir d'un penal molt ben jugat per Pol Ballesteros en aquella acció que semblava que estava ja perduda i Néstor ha aconseguit transformar. I després, bueno, el Villarreal, que just al cap de 5 minuts ha aconseguit l'empat. Jo crec que en l'única errada defensiva de la parella d'avui de centrals novedosa del Sabadell, que crec que ha fet un grandíssim partit, però bueno, el Villarreal a la mínima errada que tens doncs et perjudica i bueno, al final un empat que penso que tot i que no deixa content a ningú, crec que està just.
Per mi el millor resum possible, eh? Un empat que no deixa content a ningú, però que segurament en el repartiment d'ocasions i a les dues àrees va ser força just. Comentava el tema de la parella novedosa de centrals ara el Sergi Pastells, era una de les preguntes que volia fer-te avui, Sergi. Com els vas veure? Per mi dels millors del partit, Fernando Pajarero i Mariano Cònic, amb aquest parèntesi i amb matís inclòs de l'acció del gol, de l'1-1 de Rubén Mesa. I no només això, sinó que el Sabadell, recordem, ahir tenia la baixa per acumulació de targetes d'Àngel Martínez i va repetir un altre cop el dibuix que ja fa 7 dies aquí vam explicar que era la idea que tenia per un Tinyent i que no va poder fer per baixes Quico Ramírez i que fa 15 dies, davant de l'Atlètic Balears a casa, va emprar el tècnic tarragoní. No és un altre que jugar amb dos centrals, ahir Fernando Pajarero i Mariano Konic, però que cap dels dos sigui Nico del Monte perquè juga per davant d'aquesta línia defensiva, i ahir un cop més, i marcat per una targeta força matinera, l'argentí va respondre amb aquest joc més, que se m'entengui, més brut en el sentit que no llueix tant com un jugador ofensiu de fer més passades, regats, última hora, tenir remat de cara a porteria, però que en canvi t'aporta aquest equilibri, no, a l'equip?
Anant al principi de l'argumentació, si ara em deixessis ser avantatgista, li diria al Toni González que ens busqués tot just ara fa 7 dies aquí en aquest mateix estudi, paraula gairebé per paraula, quan vam dir que l'11 titular d'un Tinyent es va veure perjudicat o modificat, perquè Mariano Konic encara no estava al 100% i perquè Pedro Capó havia estat para per partida doble.
Va estar bé també Pedro Capó.
Sí, això va obligar a tocar peces i que no es veiés l'11 que havia treballat realment Quico Ramírez i que estàvem convençuts una setmana després que contra el Villarreal B els veuríem a tots dos. Doncs així va ser, i com dius, doncs, aquest ajust. Per un costat, valorar molt positivament la parella de centrals, bona feina en un dia complicat, perquè a més sabies que vindrien doncs satèl·lits per totes bandes, que el Villarreal acumula molta gent i que a més ho fa...
Hi ha molta mobilitat, que això emprenya,
Un, amb velocitat, i dos, amb mobilitat, és a dir, acumula molts efectius, ràpids, i a més, que tècnicament són jugadors... fora de sèries, jugadors, com deia Sergi Pastells o el propi Quico Ramírez, escollits dintre del propi mercat, per tant, jugadors d'elit absoluta, i en segon lloc, doncs, la resta crec que es va veure un equip compensat, és a dir, amb la feina més destructiva, per dir-ho així, de Nico del Monte, ben acompanyat ahir per Pedro Capó i per un Adri Cuevas que va anar de menys a més, que va començar un pèl dubitatiu, o com a mínim la impressió de que no acabava de trobar-se l'encaix, i que, en canvi, va acabar sent aquella peça que moltes vegades hem trobat a faltar aquesta temporada, i la resta, doncs, aquest equilibri. Al final, Josu Ozcoidi, diríem allò de esta que se sale, o sigui, ningú, com vas dir ahir durant la transmissió en més d'una ocasió, ningú no diria que no és un lateral nat i que en canvi s'ha adaptat a les mil meravelles, i a l'altre costat no descobrirem res a Òscar Rubio. Veient aquest panorama, gairebé l'únic que se li pot retreure a l'equip és que no tingués un punt més d'encert al davant, és a dir, que els efectius del davant van treballar, van fer bé la feina, però que no tinguessin un punt més d'encert i que, de fet, s'hagués d'anar doncs, a veure un xut de Pol Ballesteros al pal, una acció de Pedro Capó que treu Diego Lázaro gairebé in extremis al porter del Villarreal B, l'acció amb rebot inclòs del penal que acaba significant l'1-0 per buscar-li un però a l'equip, sempre, insisteixo, posant molt en valor el rival que hi havia ahí davant.
Per si la setmana vinent hem de tirar de còpia en una altra vegada, i la setmana que ve, o aquesta mateixa setmana, aquest diumenge contra l'Espanyol B, apostem per la mateixa manera de jugar i d'afrontar el partit? Ho dic perquè torna Àngel...
Tiro a memòria. Amb el que es va jugar ahir, només em genera un dubte, si la titularitat serà per Antonio Domínguez o serà per Néstor Querol, és a dir, si intercanviaran peces en aquest sentit respecte al partit d'ahir. Per tant, que es recupera Migué, però jo crec que de moment no torna, a l'estil Felipe Sanchón, perquè ens entenguem, és a dir, torna...
Sí, Felipe Sanchón tampoc el posaries
d'inici. Jo crec que no serà titular, opinió, no crec que sigui titular a Sant Adrià, no crec que el sacrificat sigui Pol Ballesteros, podria ser-ho, podria haver-hi moviment de peces, però crec que el del mig del camp ahir va funcionar prou bé o suficientment bé, aquest encaix entre Nico Capó, Adri Cuevas, que potser, si em hagués de generar un dubte, és la continuïtat d'Adri Cuevas, però no ho acabo de veure per visitar, i amb la necessitat que hi ha per visitar un camp com el de l'Espanyol B.
Doncs de seguida pregunto també pels jugadors més ofensius de l'equip, però abans anem a conèixer també quin ABC ens ha deixat el Pau Vituri cada dilluns, rescatant les seves inicials, els seus abecedaris particulars sobre el partit del Centre d'Esports. Aquest és el que fa referència a l'1-1 d'ahir.
L'abecedari arlequinat.
D'avantatges, el Centre d'Esports li està costant administrar el fet d'anar amb el marcador a favor. Contra el Barça B, el 0-1 va durar 7 minuts, els mateixos que el Clariano. Ahir en van ser 10. L'equip ja patia aquesta inconsistència amb Toni Saligrat i des de l'arribada de Quico Ramírez aquest fet s'ha accentuat.
M.
De Mariano Konic, el central argentí, l'últim en arribar, es va estrenar ahir després de no estar al 100% a Ontinyent. Fent parella amb Fernando Pajarero, el jove futbolista cedit pel Sevilla Atlético es va mostrar segur, poderós en el joc aeri i sense complexos, jugant amb la pilota als peus. Bona estrena.
P.
De Pol Ballesteros, repeteix el jugador a préstec del Nàstic, però és que cada cop fa més pinta que acabarà el futbol professional. En 10 minuts va estavellar una pilota al pal i va provocar el penal transformat en segona instància per Néstor Querol. Va acabar fos i des del seu canvi el Sabadell gairebé no va generar res. Quico Ramírez li demana més, conscient que el seu potencial no se li veu al sostre.
Q.
De 414, els minuts que han passat des del gol de Lino, de l'Alcoyano, a mitjans de desembre fins al de Rubén Mesa d'ahir. Roberto va veure trencada la seva millor marca d'imbatibilitat a la nova Creu Alta i ara la signatura pendent arribarà a domicili, on ha rebut 8 gols en els dos últims desplaçaments.
I rescato la P, que deia el Pau Vituri de Pol Ballesteros. Ara ja avançaves alguna que altra cosa. Ahir Néstor Querol va ser suplent, va ser sorpresa. La de Felipe Sanchón ja ens l'esperàvem perquè la va avançar divendres Quico Ramírez i ho vam explicar aquí amb el Sergi Parc a l'Hotel Suís un parell de dies abans. Felipe Sanchón encara no estava per jugar els 90 minuts i ja va dir al Tarragoní que tindria només una estoneta al tram final de partit. Però, clar, Néstor Querol, en certa manera, és un toc d'atenció també per un jugador que està sent dels millors aquesta temporada, que, a més, amb el gol d'ahir se situa en el número 1 del rànquing, empatat amb Aleix Coc com a màxim golejador, com a pitxitxer de la plantilla, amb 6 dianes cadascun, però que ahir veu com li guanyen la partida i, sobretot, per no centrar-nos en la part negativa, sinó en la positiva, Pol Ballesteros, que cada vegada està creixent més i està tenint protagonisme. A les accions de més perill del Sabadell, a Ontinyent, incloent-hi el gol. A les accions de més perill d'ahir, incloent-hi una pilota al pal i el penal que s'inventa i que més d'un diu que tampoc seria dels més clamorosos de la història del futbol. Però un Pol Ballesteros que la benzina li dura potser per 60 o 70 minuts i no 90, però que està cada vegada rendint més, deixant-se anar més.
Si em permet, salvant totes les distàncies i tots els matisos, ens recorda i molt el Josuz Koidi de la temporada passada, que anava tan revolucionat que la benzina no li durava pels 90 minuts perquè no dosificava, en aquest cas, el sobreesforç. Recordem un Josuz Koidi que era gairebé canvi obligat de Saligrat en el minut 60-70, el basc no acabava cap partit i era precisament per aquest sobreesforç de no controlar un mateix la benzina. Però, clar, per la resta és que no se li pot retreure res. Si deia abans que Adri Cuevas va anar de menys a més en el partit, és cert que el de Vilassar també va començar un pèl desubicat, més pendent de si el Villarreal entrava o no entrava pel seu costat, que és lògic per altra banda, i en canvi el que s'ho va acabar de creure va participar, doncs com estaves comentant, de gairebé tot el que va portar el Sabadell en atac o de lo que es va veure ahir ofensivament com a grans pinzellades, Pol Ballesteros corria per allà a gairebé totes, provocant fins i tot el penal que a la postre va acabar significant aquest 1-0. Un jugador que si sentim i interpretem el que diu Quico Ramírez, sembla que ja ens hem de treure o li hem de treure aquesta etiqueta de jove i que passa a ser a tots els efectes un jugador important dintre de l'engranatge del propi Quico Ramírez.
I a tot això el que comentàvem, Néstor Querol, que va ser l'autor de la Diana.
El sacrificat ahir.
El sacrificat, però que després va tenir 45 minuts. Dèiem durant la retransmissió que no havíem vist que escalfés amb molta continuïtat en el tram final de la primera meitat al descans. Finalment sí que havia estat una
error
estona
nostre,
al descans.
Sí, sí. Error nostre de no controlar-lo. Ens vam fixar massa en els nanos del Sabadell i del Castellà i no vam veure que per allà pululava també Néstor Querol i que s'havia estat escalfant.
Però va ser decisió tècnica al final.
Sí, o sigui,
Antonio
sí.
Domínguez va caure de la línia sol descans precisament perquè ho va entendre així Quico Ramírez i Néstor Querol en acabar el partit després de fer el seu 6è gol aquesta temporada, que és el que explicava.
Doncs mira, d'entrada no el sentirem, però sí que recordarem una de les afirmacions quan se li preguntava precisament per aquesta suplència i deia que no li queda una altra, que continua treballant i encara treballant més força si calia per demostrar a Quico Ramírez doncs, que havia de tornar a la titularitat i que, en certa manera, no havia estat del tot encertat el Tarragoní en la decisió de deixar-lo fora de l'11, però que hi havia molta competència. De fet, és un dels trets que més han destacat els jugadors també en les últimes setmanes a l'hora de parlar de totes aquestes varietats o variacions que s'estan introduint a les últimes setmanes, que és aquesta competència que genera la plantilla del Centre d'Esports Sabadell. Parla una mica més enllà. Destacava el de la Plana, el golejador d'ahir, precisament la línia mostrada per l'equip, aquesta cara a la qual feia referència Adri al principi del Sabadell respecte al partit del Mini o respecte al partit del Clariano, aquesta cara a casa, a l'estadi, i la línia segons Néstor Querol a seguir en les properes jornades.
Hem estat molt seriós en línies defensives. Crec que aquesta és l'actitud. Hem corregut tots molt. Crec que ha sigut un sacrifici molt gran de part de tot l'equip. I jo crec que aquesta és la línia. Després, com tu has dit, dels minuts que no hem encaixat gol aquí en casa, tenim que seguir en la dinàmica de no encaixar gols. I jo crec que amb el 0-0 aquest equip pot fer moltes ocasions de gol i per què no guanyar partits en 0-1 o a 0, que fa molt de temps que no ho fem.
De fet, ahir la jornada, si veies els partits que s'havien jugat abans del tram de matí, era 0-1, 1-0, 1-1, 0-0, per tant no hi havia massa equips que fessin més d'una diana. El propi Centre Esports va empatar 1-1, per tant una cita molt de Toni Saligrat aquesta també, d'aquest sí. 0-1, 1-0
que només és el Lleida, de fet, va ser sí. capaç de marcar dos gols en una mateixa direcció en la jornada d'ahir, la resta o un o cap.
Demà, amb el Pau Vituri, aquí a l'Hotel Suís, parlarem precisament d'aquest problema que ha tingut el Centre d'Esports Sabadell les últimes setmanes, que és administrar marcadors favorables. Qui ho havia de dir? Perquè, si recordem, a principis de temporada el que acusava més el Sabadell és el fet de no entrar endollat al partit, no entrar connectat, és un dels equips que més gols fa en el tram final d'enfrontament, perquè al principi sempre gairebé havia d'anar a remolc i nedar a contracorrent, i sembla que en les últimes jornades això s'ha capgirat, però tampoc és positiu, perquè ara al Sabadell les alegries li duren ben poc. Recordem, el miniestadi s'avança amb gol d'Arturo i pràcticament en qüestió de 5 minuts aconsegueix el Barça B ja el gol de l'empat, el primer dels 3 que va fer Carles Pérez, a Ontinyent 3 quartes parts del mateix, amb el gol de Pol Ballesteros i la resposta ràpida dels valencians. Demà anirem més al detall, però ahir va tornar a succeir exactament el mateix, amb una miqueta més de marge, però no aconsegueix dominar una miqueta les emocions del partit quan tu vas al darrere en el marcador, quan has d'arriscar un pèl més. El Sabadell no està sabent tancar aquells primers 10-15 minuts. Ahir crec que van ser 9 i escaig.
Sí, no va arribar a 10.
El que va trigar el Villarreal B en igualar la diana de Néstor Querol. Clar, al final això converteix, com dèiem ahir durant la retransmissió del Sabadell en joc, el Sabadell en l'equip que menys minuts va de tota la lliga per davant en el marcador. Després, evidentment, això no té relació directa amb els punts, entre altres coses perquè hi ha un exemple ben curiós, que és el Castellón, que no ho diries mai, perquè al final porta molts pocs minuts per darrere del marcador, però com gairebé ho empata tot, que porta ja 15 empats, està baix de tot de la classificació, malgrat teòricament tenir millors números que el Sabadell.
Sí, des de l'arribada de Quico Ramírez, de fet, el Sabadell sempre s'ha avançat en el marcador. Sempre ha fet el primer gol, o no l'ha fet, o no hi ha hagut gols, vull dir, com el dia de l'Atlètic Balears.
Un 0-0, victòria contra el Conquense.
El dia del Conquense es guanya, com deies tu, els dos partits que s'ha perdut de manera molt contundent, Mini i el Clariano, també es va avançar l'equip, tot i que després no li va servir de res, i ahir es va tornar a avançar, malgrat que al final va acabar amb l'empat. Un element que tocava preguntar i a la zona mixta, i que evidentment per Néstor Querol és un dels detalls important, una de les claus importants per explicar el moment actual.
Jo crec que tenim que ser més forts en aquesta part, no? Marcar el gol i estar més tranquils. Som un equip veterà i això ho tenim que demostrar quan ens adelantem en el marcador. Ja vem que qui s'adelanta en el marcador en aquesta categoria té molt de guanyar i nosaltres tenim que agarrar aquesta avantatge, perquè sempre que ens adelantem a la segona jugada o després sempre ens empaten, no?
I a tot això, l'equip suma un punt més que no pas en aquest tram de la primera volta. Ho comentàvem la setmana passada, que l'equip havia sumat 4 punts en les primeres jornades de la segona volta. En el mateix tram de la primera també havia sumat el mateix guarisme. Clar, ara és un puntet més, que és la derrota al miniestadi de Villarreal per l'empat d'ahir. Però, clar, ara toca el tram de Lliga més difícil, en el sentit que la primera volta vas fer molt bé a partir d'ara.
Ara toca no fallar. Si vols repetir o millorar, toca no fallar, perquè recordem que contra l'Espanyol bé guanyes, que contra l'Ebro guanyes, que contra el Teruel guanyes... Bé, clar, és que aquí ara se'm presenta un panorama que, si vols, insistim, si vols tornar-ho a repetir, has de ser realment excels, que diria el mestre Basté en aquests casos. Dit això, línia a seguir, que comentàvem abans, veient el perill encara de prop, perquè amb el retrovisor és evident que el Sabadell continua a 4 de la plaça del play-out, aquesta plaça d'eliminatòria de permanència que ara marca el Peralada, i és cert...
5 sobre el descens directe. 5
sobre un puntet, es millorat, per dir-ho així, respecte a la zona del perill directe, que és la que marca ara la Balompédica Conquense. curiosament, l'últim equip que el Sabadell està capaç de derrotar aquí a l'estadi ara fa ja més d'un mes. Dintre d'això, estava convençut a Néstor Querol en la mateixa línia que amb el treball mostrat ahir, que amb la fortalesa mostrada ahir i davant equips teòricament no tan potents com Balears o com Villarreal, bé, aquest equip al final s'haurà de treure el problema de sobre, i convençut, diu el castellonenc, que de patir res de res.
Tenim que portar la dinàmica d'avui de córrer tots molt, estar ben posicionats, i jo crec que en les ganes d'aquest equip, en la motivació d'aquest equip per tirar cap a dalt, crec que ho traurem.
Doncs convençut el vestidor d'anar cap amunt, això sí, gairebé a mi se'm fa una quimera pensar en la part alta de la classificació, encara que després veus celebro que anava cué despenjat i que estàs setè classificat, i no diré que al·lucines, però és allò de les dinàmiques que mil i una vegades hem dit, eh?
Sí, no, mira el Badalona. O sigui, el Badalona fa unes setmanes amb la destitució de Calderé, amb l'aposta per Juanjo García,
provisionada en aquell moment.
Semblava un equip fet realment per bé. Anem a veure si ens salvem i després ja planificarem la temporada que ve. Enganxes una dinàmica de victòries consecutives i no només surts del perill, de moment, sinó que ha estat capaç de superar el Sabadell. Ara suma ja més un punt al quadre escapolat que no pas al centre d'esports. Però sí, tenim exemples per donar i vendre. El que li faltarà al Sabadell, per mi, és aquesta regularitat en positiu que no l'ha tingut pràcticament al llarg de tota la temporada. De fet, ens hem de tornar a remuntar a fa tota una volta, com estàvem dient, aquesta etapa d'Espanyol B, Ebro, Teruel, etc., per trobar el moment més àlgid de tota la temporada en quant a resultats positius. Després va tornar un altre cop la muntanya russa de ara sí, ara no, ara semblava que cada cop que ens enganxàvem tornàvem a patinar. Per tant, anem a veure quina és la versió.
I per cert, que el mes de març tenim Supercopa de Catalunya a l'estadi.
Pèls de punta, no ho veu la gent, però se m'estan posant els pèls de punta, l'emoció de pensar-ho.
A quin crac tens ganes de veure? La nova Creu Alta.
No sé, se m'acumula la llista d'objectius. Portaré el meu fill a que li signin autògrafs, i no sé ben bé quin de Boateng segurament serà el cap de cartell ara mateix.
Ets un hater. Dit això, al marge d'això, el que volia dir és que això va començar a notar-se ja ahir, no només pel cartell que hi havia a la zona de tribuna, sinó perquè la nova Creu Alta estrenava banquetes, ho vam comentar tant a Twitter amb fotografies, una banqueta transparent, tant la local com la visitant, allà on estava l'antiga banqueta de la nova Creu Alta, i en previsió d'aquí a 15 dies contra l'Ebro, això afectarà també l'horari, el dia de partit també podria ser del duel entre arlequinats.
Sí, així és, el proper partit és, per situar-nos, el proper partit és diumenge al camp de l'Espanyol B, això no canvia res, Ciutat Esportiva de Niharque, 12 del migdia. Fins aquí, capítol tancat.
Dos quarts de 12,
jornada 26, la tenim tancada ja. Jornada 27, comença el dubte. Partit a casa i contra l'Ebro, com dius. Teòricament diumenge 5 de la tarda, no hi hauria cap dubte, però segur que no serà diumenge 5 de la tarda. Això sí que ja ho tenim confirmadíssim.
I per què?
Per què? Perquè s'ha de fer un tractament que, de fet, va començar ahir ja, només acabar el partit. Ahir es va començar la part de ressembrat de l'estadi, se li posarà una manta tèrmica a la gespa. El Sabadell no treballarà tota aquesta setmana en gespa natural a l'estadi de la nova Creu Alta, ho farà a Sant Oleguer, i després del partit contra l'Ebro s'acabarà de fer aquest tractament, perquè això, dimecres següent, tres dies després, hi ha aquest partidàs. Ara hi ha bromes al marge, aquest partidàs entre Barça i Girona. Barça no sé i Girona no sé quina lletra, però algun del Barça i el Girona vindran. I això afectarà, com dius, el partit. Presumiblement, el club treballava amb la versió, amb la possibilitat de jugar diumenge a les 12 contra l'Ebro. Horari matinal. Un horari que no disgusta gens ni mica a Quico Ramírez. Es va tastar el dia del Baleares, el caliu que es va generar es veu que el tarragoní li va fer el pes, li va fer patxoca. Però és cert que per donar un dia més de marge, a petició en aquest cas seria de la Federació Catalana, el club s'està treballant a la possibilitat de jugar dissabte a la tarda. A dia d'avui és l'horari, o és el dia que més números té, però no està confirmat ni el dia ni l'hora. Per tant, que no jugarà a les 5 de la tarda del diumenge, segur. Que es podria jugar dissabte a la tarda, molt probablement. I que si no és dissabte a la tarda, serà diumenge a les 12 del migdia, com dius, tot això al voltant d'aquesta Supercopa de Catalunya. Per cert, que ahir van arribar les banquetes, que arribarà gespa, entre moltes cometes, ara la gent no ho veu, però allò que es fa moltes cometes, gespa nova o una mica millor treballada, jo ja posats a fer carta als Reis, un vídeo marcador, crec que... O hi ha dos, ja que s'hi posen, que posin una cada porteria, jo crec que seria per deixar-ho maco de veritat.
Llegir algunes crítiques a través de xarxes socials de Requinats que deien oh, la federació a sobre, ara, no sé què... A mi ja m'està bé, si han de venir a jugar aquí, això comporta una sèrie de millores que en el futur les gaudirà el Sabadell, com les banquetes noves, o com una millor gespa amb tot el que ha donat de si aquesta temporada, jo ja t'ho compro.
Que no se l'emportin, les banquetes noves, a veure si són de posar i treure i quan acabi el partit de la final aquesta se les tornen a endur. Evidentment és broma, no, venen, han vingut per quedar-s'hi.
D'aquí a uns minuts parlo d'un partit Sabadell-Nord, en aquest cas Girona B-Sabadell-Nord.
Doncs aquests són els bons, haurem de demanar un informe. Ja veig Ernesto Valverde trucant a Quico Díaz perquè li digui com juga aquest Girona B, que en veritat és un Girona C.
Sí.
El B és el paral·lel.
A l'estructura el coneixen com a C, encara que està inscrit com a B. Intenta dormir aquestes setmanes, no fosques que l'emoció...
Pur nervi,
acabi...
com quan venen els Reis. Pur nervi.
Sergi Garcés, fins ara.
Fins ara.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
La Marta i un banc es coneixen fa més de 20 anys. I tres feines, dos cotxes, un canvi de ciutat, una mudança... Un viatge a Austràlia i una casa després continuen sent clienta i banc.
Una història de Banc Sabadell i Marta, clienta des de 1993. Sabadell, sé on siguis.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Vuit minuts per sobre de 2:45 de la tarda en directe a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell, repassant l'esport de la ciutat de Sabadell. Per exemple, fèiem referència ara a aquest compromís que va disputar el Sabadell Nord al camp de qui torna a ser el líder del grup de primera catalana. El conjunt sabadellenc no ha pogut frenar la seva dinàmica negativa de les últimes setmanes. Derrota 4-1 al camp d'aquest segon filial del Girona, en part per culpa de la manca d'encert dels arlequinats, que tot i la golejada en contra van competir de quina manera, i també en part per la multitud de baixes que arrossegaven, i això ja no és malauradament notícia perquè gairebé cada setmana ha de fer mans i mànigues. Quico Díaz, el nostre proper protagonista, per poder fer una convocatòria com Déu mana i afrontar els partits de primera catalana amb garanties. Per fer-nos una idea, el tècnic sabadellenc només comptava amb 11 jugadors de camp disponibles i a més en els primers minuts es va lesionar el lateral dret titular a Riudarenes, Isaac Serna. Quico Díaz explica així com va haver de gestionar aquest contratemps.
Ya no solo ha sido a la media hora 2-0, sino que íbamos con 11 jugadores de campo y a los 5 minutos Isaac, nuestro lateral derecho, se nos ha lesionado, ¿no? Para colmo ya de lesiones, y hemos tenido que improvisar con Alan, que es un jugador que juega siempre de delantero centro o de extremo derecha, y lo hemos tenido que reconvertir de lateral.
Doncs per un dia, lateral Alan, de fet, no és un tema nou, perquè hem vist, per exemple, el municipal de Can Urià, que d'altres jugadors que no acostumen a actuar en aquell lloc, com és el cas de David López, jugant fora de la seva posició natural per culpa d'aquesta allau de baixes que està tenint, sobretot, molt mala fortuna amb les lesions aquesta temporada, l'equip arlequinat. Els de Can Urià van acabar jugant a Riudarenes amb quatre juvenils de segona divisió, amb quatre jugadors del juvenil del Sabadell Nord, com són Marc Bransu, també Zaka i Luis, i tot i la contundent desfeta van plantar cara, com diem, i van discutir la possessió a un rival cridat a ascendir, com és aquest segon filial del Girona, aquest Girona B, encara que efectes pràctics és el C, que està format amb jugadors que han militat històricament en les últimes temporades en categories superiors a aquesta primera catalana. Per tot plegat, i tot i aquest 4-1 dolorós final, Quico Díaz va tornar ahir de terra gironines satisfet amb el joc dels seus.
Ha sido un partido que el resultado no refleja el juego de los dos equipos. Aunque parezca un poco una frivolidad, te diría que si había un equipo que ha propuesto fútbol de propuesta, fútbol de asociación, un equipo que ha tenido o que ha querido tener en todo momento el control del juego, hemos sido nosotros.
Per tant, va sorprendre amb la seva proposta ahir el Sabadell Nord, proposta, això sí, sense premi final a Riudarenes, ara el filial del Girona, després d'haver anat a remolc i sorprès pel Vilassar les últimes jornades, ha recuperat el lideratge d'aquest grup de primera catalana per contra els de Can Urià, que encadenen 3 derrotes seguides. Això sí, continuant a la zona tranquil encara, 6ens a la classificació, empatats a punts amb el 5è, però sense deixar de mirar de reull la part baixa de la classificació per no complicar-se la vida en el tram final de Lliga després d'una campanya realment espectacular la que estan signant els homes de Quico Díaz. El proper rival serà la Jonquera, que visitarà aquesta setmana el municipal de Can Uriac.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
En començar el programa parlàvem d'una doble ensopegada en el futbol territorial i també formatiu, la del Sabadell Nord a Riudarenes i també la del Club Esportiu Mercantil, que tampoc va poder sumar de 3 en 3. L'equip graciany va caure a casa 0-1 contra el juvenil B del Gimnàstic de Tarragona, rival que es trobava dins la zona de descens de Nacional a Preferent. El triomf a l'estadi Narcís Sala de Sant Andreu, per tant, no ha pogut tenir continuïtat una setmana després i els de Carlos López no poden despenjar-se. Definitivament no poden deixar la part baixa de la taula cada cop més lluny. Carles Segura, porter mercantilista, lamenta sobretot el domini sense premi que van tenir contra aquest Nàstic B.
Jo crec que és dels millors partits que hem fet en quant a joc i domini. Recordo molt poques arribades de part del Nàstic i recordo dos pels nostres, alguna intervenció del seu porter i més presència en la seva àrea.
Igual que davant del Girona B, el Mercantil va pagar molt car el seu atreviment amb un gol a les acaballes del partit, un fet que segura que hauran de corregir en les següents jornades. El porter blaugrana ha explicat que una de les coses que més mal fa de la derrota d'ahir al municipal de Raona Marinals és que va ser davant d'un equip a qui podrien haver descartat directament de la lluita per la permanència per allò de deixar-lo directament despenjat, com a mínim, a ulls del Mercantil.
Sí que Girona també era important, però avui sobretot era enfonsar més un rival de la zona baixa i ja agafàvem un marge i una confiança, sobretot després de dos partits seguits guanyats, que ara anem obligats a Llagostera obligat a guanyar i amb baixes importants.
Després de la derrota contra el Nàstic B, l'equip de Carlos López segueix 9è classificat, però amb menys marge respecte a un descens que és a 6 punts de distància, amb baixes, com comentava Carles Segura, porter del Mercantil, i també, com deia el meta mercantilista, amb el Llagostera com a pròxim rival dels graciencs.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Aparquem ara sí al món del futbol, anem als esports de neu i anem al nom propi, jo crec, d'aquest hivern, com és el de Caral Castellet, que ha sumat un nou triomf al seu palmarès. La surfista de neu local arriba amb opcions de victòria a la general de la Copa del Món de Halfpipe, de snowboard, després de ser primera a Calgary en aquesta última cita. La sabadellenca va aprofitar l'absència de la sempre gran favorita a la prova del mig tub, la nord-americana Chloe Kim, per pujar al calaix més alt del podi al Canadà. És una informació amb la veu del nostre estudiant en pràctiques, el Joel Naveira.
90-25 va ser la puntuació de Queralt Castellet a la Copa del Món de Calgary, el que li va valdre per sumar la quarta victòria de la seva carrera. Després de ser tercera a la classificatòria, La sabadellenca va ser la competidora que millor es va adaptar a les condicions extremes de l'estació canadenca, amb temperatures de 20 sota 0 i un pipe realment molt dur. Castellet va sumar 2 punts més que la xinesa Xue Tongkai, la líder de la general, i 2.5 punts més que la japonesa Sena Tomita, que va ser tercera.
It's amazing. I mean, it's super special to come back here to Calgary.
És impressionant tornar a Calgary i guanyar un altre cop. És una nit realment espectacular. Ha estat una bona competició, amb un pipe en molt bon estat i bones condicions. Ha fet molt de fred i això ha fet que l'snow anés més lent del normal i fos més difícil dirigir-lo. Era clau caure bé en cada truc per agafar més velocitat. Li dono les gràcies al meu entrenador, el Benny, per encerar-me a la taula, perquè avui ha estat un factor clau per aconseguir la victòria.
Been waxing my board, my coach Benny, every day because today was a big factor of the success.
El triomf arriba pocs dies després de quedar-se a les portes de la medalla en el Mundial. Castellet va ser quarta a Park City. Ara, la surfista de neu és segona a la general de la Copa del Món a 780 punts de la líder. L'última prova de temporada es disputarà el proper 9 de març a Mammoth Mountain. Si Castellet repeteix victòria, Califòrnia tindrà opcions de passar Kai a la classificació i proclamar-se així campiona.
Per tant, té totes les opcions difícils perquè tocaria repetir aquesta gran actuació de Calgary de les últimes hores, però en tot cas ens marquem la cita a l'agenda en aquesta segona setmana del mes de març, la cita a Califòrnia, per intentar assolir, per què no, aquesta victòria a la general de la Copa del Món. Recordem després, com comentava ara el Joel, d'haver estat quarta de fregar amb els dits la medalla també al Mundial de Park City. Publicitat, a la tornada hem de parlar encara del bon moment, grandíssim moment de forma de l'Oar Gràcia Sabadell i un bon bloc de waterpolo.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició...
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 8:15 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Saps què tenen en comú el Matí i l'Hotel Suís? Que són programes de Ràdio Sabadell.
Saps com pots saber què passa a la ciutat? Escoltant els informatius de Ràdio Sabadell.
Saps què és Amunt al Taló?
Sí, un programa de teatre de Ràdio Sabadell.
Els estudiants del Col·legi Clarence Estudiants.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Minuts i les 3 de la tarda. Continuem aquí a l'Hotel Suís, últims minuts parlant d'handbol, per exemple, i d'un Oar Gràcia que continua imparable. Compte, de moment, tots els partits de la segona volta per victòries. 5 de 5, plena 10 punts, i per tant els verdiblancs que continuen amb el seu excel·lent moment de forma. No van tenir problemes per desfer-se del fanalet vermell de la primera nacional masculina de la Salle Bonanova. Victòria per 25 a 32 i, per tant, una victòria més que apropa el seu objectiu a l'Oar, un Oar que ja no és cinquè, que ara ja és quart i, de fet, està empatat ja amb la tercera posició. El posarem a prova aquesta setmana després de 3 jornades consecutives portant la malastrugança allà on va el Sergi Parc. Aquesta setmana anirà a veure l'Oar Gràcia, no sé si tremolen ja o no, al carrer Bocaccio, però, mentrestant, el que fa és acostar-nos la informació d'aquest gran moment de forma de l'equip que entrena el Gerard Gomis i el Cesc Borrell.
Si l'objectiu de l'entitat gracienca era estar entre els 5 millors, la gran ratxa de resultats col·loca els homes de Gerard Gomis i Cesc Borrell en la quarta posició, que a més van aprofitar les ensopegades dels rivals directes. Ni el Granollers, 6è, ni la Roca, cinquè, ni el Joventut Mataró, tercer, van sumar dos punts en aquesta jornada. En canvi, l'OAR Gràcia va superar sense masses dificultats el cué de la classificació, la Salle Bonanova. Gomis ho atribueix al gran treball col·lectiu dels seus homes.
Va estar tot bastant repartit, va poder aportar tothom i tot i que anàvem bastant més just en quant a efectius del que portàvem en les últimes setmanes per una baixa d'última hora, al final van complir tots i ja et dic, la faceta anotadora va quedar bastant repartida entre quatre jugadors.
Pol Torres va ser la baixa d'última hora que es va sumar a la d'Edu Franco per motius personals, però tot i les seves absències, els graciencs van anar sempre per davant en el marcador. Els barcelonins van arribar a posar-se a 4 gols, però en cap cas va perillar la victòria verd i blanca. Tot i la gran ratxa de triomfs i ser quarts, Gomis continua pensant que l'objectiu és quedar entre els 5 primers.
Nosaltres seguim pensant el mateix. Al final, cada cinquens serà significatiu d'una gran temporada. L'objectiu també està ficat una mica en repetir o millorar els punts de l'any passat, que crec que van ser 31. I ara mateix estem a falta de 20 punts, a 7 punts d'aquest objectiu, que per una banda doncs, està a la posició de classificació i per l'altra està també el tema dels punts.
El proper cap de setmana, els graciencs tenen l'oportunitat d'allunyar-se d'un dels perseguidors immediats, el setè classificat. El Sant Esteve Sesrovires visitarà el carrer Bocaccio el proper dissabte.
Hola, soy Adri Cuevas, jugador del Sabadell, y os recomiendo que escuchéis Hotel Swiss en Radio Sabadell.
I en el tram final de programa encetem un bloc de waterpolo amb l'equip femení de l'Estalpool Natació Sabadell, que afronta una setmana diferent. Afronta una setmana que portarà les waterpolistes de David Palma a la piscina de l'Horizonte per disputar l'anada dels quarts de final de l'Eurolliga. En l'últim partit, abans de la cita a Itàlia, les sabadellenques van guanyar dissabte al Sant Feliu, doblant en el marcador 10-5. Triomf, per tant, còmode, però això sí, amb menys contundència del que és habitual contra qui és el setè classificat de la Divisió d'Honor Femenina de la Lliga Premat de waterpolo femení. El partit a Can Llong era el primer després de guanyar la Copa de la Reina, precisament a la piscina del Sant Feliu, i l'últim abans de visitar Catània per enfrontar-se a l'Horizonte. Palma va donar descans a algunes de les jugadores habituals, Anis Parr, la nord-americana Maggie Stephens o Marina Cordobés, i joves com Nona Pérez, Sofia Miró, Lídia Dot o Judit Prados van assumir més protagonisme. Paula Leiton, boia de l'equip, confessa que era un enfrontament de pur tràmit pensant ja en la cita a Sicília.
Al final és un partit que, bueno, no hem de menysprear l'equip que hem jugat contra el Sanfe, però bueno, al final hem vingut amb moltes jugadores joves, és un equip jove, el mateix que tu has dit, la setmana que ve juguem a Horizonte, tenim una mica el cap pensant en això, i al final hem baixat una mica la intensitat i s'ha donat aquest resultat.
Amb el 10-5 com a resultat final contra el Sant Feliu, l'Astralpool segueix com a líder imbatut de la Lliga Premat Femenina. 12 jornades, 12 victòries i uns números que fan del Natació Sabadell el màxim golejador de la Lliga d'una banda, 209 dianes, i la millor defensa del campionat per l'altra, amb tan sols 78 gols en contra. El partit, per cert, era el retorn a Can Llong de l'excapità i exsegon entrenador del Natació Sabadell femení, també de la base en aspecte formatiu, Jordi Millan, que formava part de l'estaf tècnic del Sant Feliu. En acabar el partit ens deixava també les seves impressions. És una informació amb la veu de l'Helena Molist.
Satisfacció el discurs de Jordi Millan després de veure com el Sant Feliu mantenia durant molts moments a ratlla el potencial del Natació Sabadell femení. Tot i el primer quart saldat amb un 4-1 favorable a l'Astralpool, els altres tres períodes van ser ajustats, especialment el tercer tancat amb 2-2. Tot i les baixes, deixar l'equip de David Palma amb només 10 gols anotats, tractant-se del setè classificat, és un èxit. Jordi Millan.
Sabíem que elles veníem de la Copa, no? Que havien guanyat la Copa, un bon resultat, i els hi faltaven tres jugadores. Nosaltres hem fet molt bona feina en defensa, sobretot amb les boies, i bueno, hem aguantat el resultat, i 10 gols deixar, 10 gols al Sabadell, està molt bé. La llàstima que nosaltres ens ha faltat als últims minuts fer algun golet més.
Millan sap el que és guanyar la Copa d'Europa formant part del cos tècnic del Sabadell. Per això és també una veu autoritzada per començar a fer bullir l'olla a les portes de l'anada dels quarts de final de l'Eurolliga. L'ara tècnic del Sant Feliu assegura que el club no només és favorit en aquesta eliminatòria, sinó per guanyar el títol.
Jo crec que són de les clares favorites per guanyar, o sigui, qualsevol equip ha de preocupar-se del Sabadell. El Sabadell ha d'anar amb cuidado, és una piscina complicada. Itàlia, ja sabem el que passa, però crec que són de les favorites per guanyar la Champions.
El pròxim escull per aconseguir aquesta cinquena Eurolliga serà dissabte a Sicília.
Segueix-nos a Twitter @RadioSabadell.
Dissabte a les 6, concretament, serà aquest partit a la piscina de l'Horizonte. Un duel a Sicília, per cert, que podeu escoltar íntegrament aquí a la 94.6, a Ràdio Sabadell, amb el Pau Vitorí, i del qual ja ha parlat Paula Leiton. Assegura la jugadora terrassenca del Sabadell que al davant tindran un dels rivals més històrics del vell continent, però amb un potencial semblant als altres que podrien haver tocat.
Crec que uns quarts ja per jugar una Final Four ja són complicats, perquè tots els equips que hi ha tenen molt nivell, i bueno, jo crec que sí que és un equip complicat, però com qualsevol altre.
Per tant, per recapitular, superat el tràmit contra el Sant Feliu amb 10-5 a Can Llong, dijous l'equip es desplaça a Catània, a Sicília, on dissabte a les 6 disputaran l'anada dels quarts de final de la Copa d'Europa Femenina. I l'equip masculí, de la seva banda, encara té l'agre regust de l'eliminació als quarts de final de la Copa del Rei, a mans del Mediterrani. Per segon any consecutiu, l'equip del barri de Sants de Barcelona es va desfer dels sabadellencs a les primeres de canvi. Aquest cop, no a la tanda de penal, sinó per 9-7. El medi, al final, seria subcampió, caient amb contundència a la final contra l'Atlètic Barceloneta. Pel que fa al club, l'Estelpul ha dit adéu a la lluita pel títol a les primeres de canvi en 5 de les últimes 6 Copes del Rei. Divendres, a Mataró, van tenir a les seves mans la classificació quan van situar-se a només un gol en el tram final, però aleshores van fallar en la presa de decisions en atac, com ha valorat l'entrenador Quim Colet.
Quan ens han posat amb el resultat de 8-7, hem tingut una fase del joc per poder empatar i s'obria un partit completament diferent amb molt pocs minuts, però d'alguna manera amb empat al marcador. No hem pres unes bones decisions aquí.
No és la primera vegada enguany que l'Estelpul tanca un partit amb aquestes sensacions. Desconnexió en el tram inicial de partit, després a remolc intentant la remuntada, però sense arribar a temps per sumar alguna cosa positiva.
L'únic partit que ha sigut al revés i també va sortir creu va ser el del Terrassa a casa, que allà vam ser nosaltres els que, després de remuntar-lo, si és cert, però el vam remuntar encara amb molt de temps en el marcador, i aleshores ens va permetre marxar en el marcador, però finalment... El final va ser el mateix.
El Natació Sabadell, per tant, no ha pogut aprofitar aquesta Copa del Rei per treure's el mal regust de la discreta temporada que està protagonitzant a la Lliga Premat Masculina, tancada la competició del CAO, amb la 15a Copa que va a les vitrines del Barceloneta. Demà, la selecció espanyola, amb la presència de l'internacional del club Sergi Cabanes, disputarà 8:45 un partit de Lliga Mundial a la piscina de l'Horta contra Ucraïna. Dissabte tornarà la normalitat a la Lliga Premat amb l'equip de Quim Colet visitant precisament el seu butxí a la Copa, com és el Club Esportiu Mediterrani. Demà, a l'Hotel Suís, a partir de les 2, amb el Pau Vitorí, parlarem del triomf del Sabadell Rugby Club al derbi contra els Carboners de Terrassa, el primer derbi de rugby vallesà que s'enduen els sabadellencs. Escoltarem la parella de centrals Fernando Pajarero i Mariano Coni, que hi van rendir a bon nivell en l'estrena de l'Argentí amb la samarreta del Centre d'Esports. Tindrem bàsquet amb el triomf petit i remuntant del Global Bàsquet a la pista del Bahia de Càdiz, amb una última cistella des del tir lliure d'Òscar Onrubia, i la informació de la segona catalana amb tot l'enrenou postpartit del Sabadell B i les franqueses, amb denúncia per agressió a l'entrenador rival, entre d'altres arguments.
Hotel Suís.
Tot això serà demà, a les 2, com sempre, puntuals a la cita. Demà, això sí, amb canvi de veu, amb el Pau Vitorí al capdavant del programa. No canviarà el control de sol. Toni González, que us envia una abraçada enorme. Més informació, com sempre, al Twitter de l'emissora, també al nostre Instagram, per seguir les imatges de tot el que succeeix a la ciutat i per estar informats. RadioSabadell.fm. Que vagi bé, una abraçada.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.